Aquesta remor que se sent no és de pluja. Ja fa molt de temps que no plou. S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula pels carrers i les cases. Aquesta remor que se sent no és de vent. Han prohibit el vent perquè no s'alci la pols que hi ha pertot i l'aire no esdevinguen, diguin, irrespirable. Aquesta remor que se sent no és de paraules. Han prohibit les paraules perquè no posin en perill la fràgil immobilitat de l'aire. Aquesta remor que se sent no és de pensaments. Han estat prohibits perquè no engendrin la necessitat de parlar i sobrevingui, inevitablement, la catàstrofe. I, tanmateix, la remor persisteix. Bé, hem sentit un poema de Miquel Martí i Pol, gran autor que aquí ens estima molt, amb el títol d'Aquesta remor que se sent. Va ser musicat per Ramon Muntaner, és un poema que pertany al... Va ser publicat el poemari 27 poemes en tres temps a l'any 1970-1971. Per tant, ja fa uns quants anys. I ara és un poema d'una gran actualitat.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics. Avui és dimarts 7 d'abril de 2015. Passen 3 minuts de les 9 del vespre i això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 291, atès que som a Punt Set Ràdio. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola també a tota la nostra audiència, a totes i a tots. Saludem igualment la Gemma Grau, que porta el control tècnic amb tanta perícia. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, saludem als amics i a les amigues. Que cada dia, cada setmana, més ben dit, segueixen el programa, doncs, Tirant de llibres. Esperem que això que ens han presentat avui, doncs, us agradi. Ja podeu consultar pel Facebook, recordeu, ja teniu l'escaleta sempre. Un dia o dos abans que es faci el programa, està allà penjada i podeu saber a cada hora què anem fent.
Doncs bé, el que farem avui és un programa molt atapeït. Començarem amb un apartat, una secció de biografies i assaigs. Avui en Jordi ens ha de parlar d'un llibre d'Àlvar Valls, un llibre que porta per títol El cap dels anys, militància, presó i exili, 1970-1998. Tenim quatre cròniques, les Illes Balears i Pitiuses, amb la Sílvia Portell, a la Catalunya Nord, amb la Joana Serra, a la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret, i des del País Valencià, amb l'Empar Murelló. A banda d'aquestes quatre cròniques, tenim a l'apartat de Llibres a la Carta el comentari que ens farà en Joan d'un llibre de Frederic Mayol, El lladre de paraules. I també en Joan ens parlarà de les novetats del mes d'abril a la Biblioteca Pública L'Escorxador de Sant Celoni, a la secció de la Biblioteca Viva. Tenim literatura universal. Avui parlarem de la mort del Premi Nobel Thomas Tranströmer, que va passar a finals de març, fa alguns dies. I també parlarem d'una novel·la que va ser traduïda a finals de l'any 2014, concretament la traducció és del novembre de 2014. Hem hagut d'esperar més d'un segle perquè es traduís al català aquesta novel·la d'Emile Zola, La bèstia humana, de la qual, per cert, hi ha adaptacions cinematogràfiques, n'hi ha com a mínim 3 que haguem localitzat. Acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase. Som-hi!
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity.
Bé, doncs anem a presentar aquesta biografia, una biografia que té també punts d'assaig i punts novel·lístics, fins i tot, podríem considerar. Al cap dels anys, militància, presó, exili, 1970-1998, d'Àlvar Valls. Qui és Àlvar Valls? Bé, Àlvar Valls va néixer a Barcelona el 1947, es va formar com a professor de català i es va dedicar a corregir textos per editorials. Per exemple, les publicacions de la Badia de Montserrat. Ha fet de traductor, de traductor pròpiament, de treballador intel·lectual negre, que es diu normalment, de periodista, ha publicat una quinzena de llibres i avui parlem d'ell precisament perquè aquestes memòries publicades a edicions del 1979, l'any 2014, tenen un interès especial. Tenen un interès especial perquè, en primer lloc, si bé ja existeix una bibliografia àmplia, interessant, elaborada sobre el Front Nacional de Catalunya, no deixa de ser una aportació més al coneixement d'aquest partit polític. Aquest partit polític que neix a la postguerra, que neix a partir d'un intent, a partir d'Estat Català, un intent de col·laborar amb molts aliats, especialment amb la intel·ligència militar francesa, per soscavar el franquisme i, en definitiva, doncs, fer possible l'alliberament de Catalunya. Aquest llibre és un llibre editat a través d'un d'aquests processos de finançament, com pot ser Verkami, és a dir, el crowdfunding, però en aquest cas la plataforma es diu Tot Suma i al final del llibre apareixen les persones que han aportat uns diners a l'edició del llibre. El llibre és un llibre més aviat gruixut, té unes 468 pàgines i recull en aquestes pàgines doncs bàsicament allò que seria la militància en el Front Nacional de Catalunya de l'autor, d'Àlvar Valls, durant 6 anys, de 1970 fins a 1976, a continuació el període d'un any enquadrat en una organització militar que posteriorment va ser coneguda com a Època, entre el 76 i el 77, i finalment el període posterior de 20 anys, 77-98, d'exili. Si comencem per la seva descripció en la militància en el Front Nacional de Catalunya, sobre aquesta militància hem de dir que és molt precís, explica molt bé en què va consistir, sap mantenir l'interès, està redactat doncs el llibre amb molt bon estil i concretament doncs dona detalls molt precisos d'esdeveniments de vegades molt coneguts com poden ser aquell 11 de setembre, crec que de l'any 73 o 74, que es va celebrar al final del carrer Trafalgar tocant a Passeig de Sant Joan, en què des d'un hotel van posar uns altaveus i des d'aquells altaveus es va llegir un comunicat del Front Nacional de Catalunya i seguit dels segadors, fins a altres accions, oi, potser no tan conegudes, amb altaveus o sense, per exemple, talls de circulació fets amb cadenes, en cosa de 5 minuts tallaven la circulació i no es tornava a reprendre potser fins al cap de mitja hora o una hora, perquè havien aconseguit realment obstruir el trànsit amb aquestes cadenes, etc, etc, etc. Tenien un nivell de precisió molt elevat i un nivell d'idealisme molt elevat també. Hem de dir que el Front Nacional de Catalunya va ser un partit independentista que a partir de ell va entrar-hi a partir de la crisi de la cisió dels militants de les joventuts del Front Nacional de Catalunya que després van passar al PSAN i que ell va venir a renovar doncs les joventuts del Front Nacional de Catalunya. Mentre ell hi va ser, el Front Nacional de Catalunya va elaborar una sèrie de documents programàtics, en part per la seva influència, en què el partit polític es definia com a independentista i socialista. I bé, allò que podríem afegir és que sens dubte, el final del Front Nacional de Catalunya potser és bastant deplorable, perquè la majoria de càrrecs d'una certa importància van córrer durant la transició a fer carrera política, i van fer carrera política moltes vegades contradient els principis de l'organització política en la qual havien militat. Per exemple, doncs, una sèrie important de càrrecs del Front Nacional de Catalunya van anar-se'n al PSC, un PSC que potser era inicialment el PSC Reagrupament, per tant no contradeien inicialment els principis del Front Nacional de Catalunya, però després, clar, en l'aliança amb el PSOE, doncs la cosa ja canviava. Ell per això no va arribar a ser dels que van saltar del Front Nacional de Catalunya a altres partits polítics, perquè de fet el Front Nacional de Catalunya va ser una pedrera de quadres polítics per molts nous partits que sorgien a la transició, el PSC, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i d'altres. Bé, Esquerra Republicana era un partit històric, en tot cas anaven a engruixir doncs, els contingents dels polítics que formaven part d'aquesta organització, però sí com sigui, el cert és que no semblava presagiar la trajectòria del Front Nacional de Catalunya, aquesta escapada en massa que hi va haver a final o en el moment de la transició, a final del franquisme, principi de transició. Bé, dit això, precisament Albert Valls el que va fer va ser passar a l'organització militar que havia fundat Jaume Martínez Vendrell l'any, si no recordo malament, 69. Jaume Martínez Vendrell era un exmilitar republicà que ja havia format la branca militar del Front Nacional de Catalunya als anys 40 per fer accions armades, però hi va haver dues caigudes, que va significar doncs, l'empresonament a la Model en condicions bastant incòmodes, sens dubte, per dir-ho breument. I en el seu cas es va incorporar a una nova organització militar que havia recreat Jaume Martínez Vendrell. L'havia recreat amb molt de rigor, una estructura molt ben pensada, molt ben organitzada, volia ser l'organització perfecta, però va acabar no sent-ho. És a dir, aquesta organització tan perfeccionada ho era, sens dubte, a l'hora de fabricar explosius, ho era, sens dubte, a l'hora de conservar les armes i entrenar els seus militants, uns 25, tenien alliberats en pisos, formant grups que només contactaven entre ells a través de ràdios, en la freqüència de radioafeccionats, però quan van voler fer una reapropiació, com es deia llavors, de diners per mantenir l'estructura d'organització, i se'ls va acudir posar una bomba en el pit d'un industrial que es deia Voltó, no van comptar amb el factor humà. La bomba estava perfectament dissenyada perquè aguantés 25 dies sense explotar, llevat que algú volgués treure-la. De quina manera? Doncs fent força o fins i tot congelant-la. Estava tot perfectament calculat perquè si no hi havia cap intent d'aquests, doncs no explotés, i se n'havien fet moltes proves. La llàstima és que el senyor Voltó, que hi era un septuagenari, així que havia marxat del seu pis, li havien explicat el que havia de fer, que era lliurar-los uns diners, el primer que va fer va ser tancar-se al lavabo i intentar-se arrencar la bomba, que naturalment va explotar. Hem de dir que aquest aspecte, el de la seva pertinença a aquesta organització que no se sap ben bé qui va acabar batejant com a època, o sigui, Exèrcit Popular Català, no és ben bé una narració freda, sense cap mena d'implicació humana. Potser que en el moment que descriu l'acció del conegut com a cas Voltó, doncs ho fa amb precisió i ho fa sense implicacions emotives, però, sens dubte, si llegim un paràgraf com el que ara llegiré, diu: i a més el lector em permetrà que pel que fa a una operació a partir de la qual es va derivar la mort d'una persona no em faci un relat gaire florit ni en doni detalls que podrien resultar tan escabrosos com innecessaris, és l'única autocensura que em permeto en aquestes memòries, justificada per una voluntat de respecte pòstum a qui fa més de 35 anys va ser víctima, com nosaltres mateixos, d'una situació indesitjable creada pel monstre del franquisme. Doncs bé, En definitiva, veiem que guarda un respecte al senyor Voltó, que va ser la víctima del cas, però no s'està de detallar-ne els aspectes tècnics, sens dubte. Què va passar després? Molt ràpidament, allò que continua amb el llibre és que quan va arribar la transició els van deixar en llibertat. Ja se sap que amb la transició normalment no deixaven en llibertat les persones que estaven implicades en delictes que se'n diu de sang, però hi va haver una confusió, els van deixar en llibertat, motiu pel qual van aprofitar per escapar, ja tenien molta pràctica des del Front Nacional de Catalunya i des d'època pel que fa referència a passar la frontera de forma il·legal. Ho havien fet moltes vegades, havien passat sinó militants bascos moltíssimes vegades, havien passat armament moltíssimes vegades, no els va ser gens difícil, doncs, travessar la frontera, i finalment el senyor Àlvar Valls els 20 últims anys doncs els ha passat exiliat a Andorra. Bé, el llibre, ho he de dir doncs per acabar, és un llibre molt molt recomanable, potser m'he excedit i tot en el temps, està molt ben escrit, està molt ben explicat, dona molta informació molt interessant sobre la política de l'època i sobre la manera d'actuació de determinats grups polítics, bàsicament sobre l'independentisme que existia en el moment, i res més, aquí us el deixem i us el recomanem.
La crònica.
Bé, ja tenim la primera de les cròniques a punt. Des de les Illes Balears i Pitiüses, Sílvia Portell, bon vespre.
Bon vespre des de Palma. Aquesta setmana comencem la nostra ruta a Menorca. Demà dimecres a la Sala de Cultura de l'Ajuntament de Ciutadella es presenta el llibre de poesia Dibuix de l'Ombra, de Francesc Florit Nin, a càrrec de Sergi Claufé i l'editorial Neopàtria. Serà a les 8 del vespre i, com dèiem, ho acollirà a la Sala de la Cultura de l'Ajuntament de Ciutadella. I no ens movem encara de Menorca, perquè divendres es presenta un altre llibre de poesia. En aquest cas es presenta La paraula callada, de Pep Joan Casas Noves. La presentació serà a càrrec de Joan Francesc López Casas Noves, autor del pròleg, i amb la participació del mateix autor, del rapsoda Joan Femenia i dels poetes Antoni Català i Txelo Llopis, i l'acompanyament musical de Margui Joanico. Aquesta presentació, com dèiem, serà divendres a les 8 del vespre al Cercle Artístic de Ciutadella. De Menorca a Eivissa, i és que divendres, dia 10, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Municipal de Santa Eulàlia, contacontes a càrrec de Neus Montero. Aquesta activitat s'emmarca en el cicle de contacontes de primavera que organitza aquesta biblioteca. I ja a Mallorca, el pròxim divendres 10 d'abril, l'Assemblea de Ranraigué i la Delegació de l'Obra Cultural Balear a Campanet organitzen la presentació del llibre Manifest contra el desencís. Aquest llibre consisteix en un recull de 24 articles escrits expressament per a ser publicats en aquest llibre. Aquests 24 articles tracten sobre el present i el futur de l'esquerra a les Illes. Les 24 persones participants a la publicació representen tot l'espectre polític de l'esquerra illenca. Per tant, tindrem representat des de l'esquerra més moderada, socialdemòcrata i institucionalitzada, fins a projectes anticapitalistes, radicals i fora de les institucions. Els coordinadors del Manifest contra el desencís són Joan Pau Jordà i Jaume Mesquida, i segons les seves pròpies paraules, aquest llibre pretén ajudar la reflexió al voltant de l'esquerra i les seves condicions a les Illes, fer l'autocrítica necessària per ajudar a enfortir projectes de futur. La presentació serà divendres, dia 10, a les 9 del vespre, a l'antic Ajuntament, al carrer Major número 25 de Campanet, i comptarà amb la participació de Jaume Mesquida, coordinador del llibre. I el CUDIA, per commemorar el 14 d'abril del 1931, el dia que es va proclamar la Segona República, Moviment Alcudienc ha organitzat un petit homenatge per a aquella gent d'Alcúdia que va lluitar per la llibertat i la justícia social durant la Guerra Civil i que va sofrir la repressió de la dictadura franquista. Serà dissabte, dia 11, a les 11 del matí, al cementiri d'Alcúdia. I abans d'acabar, només fer-vos una petita, més que fer-vos una petita recomanació, us vull contar una cosa que no sé si al Principat heu pogut sentir ni seguir massa. I és que des del passat dia 31 de març a les Balears ja no podem veure ni el canal 33 Super 3 ni el 324. Hores d'ara, quan engeguem els nostres televisors, només podem veure en català el canal internacional de TV3. L'excusa oficial del govern, la reordenació dels canals de la TDT i la manca d'espai per aquests canals. Són moltes les veus que no ens creiem aquesta versió del govern i les que pensem que, una vegada més, aquest tancament respon a una decisió política. Casualment, des de que el govern de Bauçà arribés al poder el maig de 2011, s'han tancat Ona Mallorca i Televisió de Mallorca, totes dues en català. La televisió i la ràdio públiques, IB3, han passat a ser totalment en català, a ser, podríem dir, hores d'ara, bilingües. I ara el 324 i el canal 33. Per protestar contra aquesta decisió, dijous passat ens concentràvem més de 1.000 persones davant del Consolat de la Mà per exigir el retorn d'aquests canals. Per resposta, com ja comença a ser molt habitual amb aquest govern, ha estat el silenci. Fins aquí aquesta crònica una mica indignada des de Palma. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Mentrestant, salut i llibres.
Molt bé, Joana, no m'estranya que estigueu indignats. Eh? Ai, Joana, Sílvia, perquè veritablement és un escàndol això que està...
Nosaltres també n'estem indignats.
Això que està fent aquest govern...
Esperem que 24 això canviï, 24 de maig. I seguim amb la crònica. Tenim ja al nostre micròfon la benvolguda companya de Catalunya Nord, Joana Serra, que es parla des de Perpinyà. Bona vesprada, o bon vespre, Joana.
Bona nit a tothom. Esperem que des de Perpinyà hagueu passat tots una bona Pasqua i hagueu menjat molts ous de xocolata i moltes mones. Aquesta setmana parlarem de moltes activitats relacionades amb el món de la cultura, en particular en el món del llibre i de la música. En el món del llibre primer perquè, no sé si ho sabeu, però a Perpinyà i a Catalunya Nord, Sant Jordi no és una festa que sigui tan arrelada com el sud. És una festa que s'ha perdut i que s'ha de fer molta pedagogia per explicar a la gent què és aquesta festa. Llavors la política de l'Ajuntament de Perpinyà és fer diversos actes arreu de la ciutat i durant tot el mes d'abril, una mica per fer pedagogia de què és aquesta festa i de què es celebra exactament. Llavors comencen tota una sèrie d'actes que van començar aquest dilluns passat, doncs el dilluns de Pasqua, i que acabaran no pel dia de Sant Jordi, sinó per el 30 d'abril, l'últim dia del mes d'abril, per a l'entorn d'uns sopars literaris organitzats per Òmnium Cultural. A destacar, doncs, per aquests primers actes a l'entorn de la festa de Sant Jordi, el dimecres 8 d'abril, doncs demà, amb la presentació del Premi Sant Jordi 2014 de l'Àguila Negra, de Joan Carreras. Tenim sovint la sort de tenir premis literaris així, doncs a destacar aquesta presentació que es farà demà a les 6:30 de la tarda, a 6:45, a la Casa de la Generalitat de Perpinyà, en el marc d'aquestes doncs, festivitats de Sant Jordi. Es farà en col·laboració, evidentment, de la Llibreria Catalana de Perpinyà. També hi haurà exposicions a les mediateques, a les associacions, en diverses entitats o espais de la ciutat durant tot aquest mes d'abril que anirem parlant al curs de les cròniques. Una altra activitat que voldria destacar, important el mes d'abril aquí, és la Setmana de la Rumba Catalana. Important perquè és una setmana de diverses activitats a l'entorn de la Rumba Catalana que estan funcionant molt, molt i molt bé, que es fan en col·laboració amb Girona, amb la ciutat de Girona, amb la Casa de Cultura i diverses entitats. Aquí a Perpinyà es fa a la Casa Musical i hi ha diverses activitats. Ja sabeu que a Perpinyà tot el tema de rumba està molt arrelat, en particular en els barris on hi viuen els gitanos, i s'ha fet tot un intent de treball per fer una setmana cultural on certs barris de Perpinyà se sentin integrats. Aquest és un dels objectius de la Setmana de Rumba Catalana, que comença aquest cap de setmana i s'acaba el següent, doncs el 10 al 17 d'abril, a destacar els concerts d'aquest cap de setmana amb grups del sud i grups de Catalunya Nord. Tindrem el 10 d'abril Nou Son, que és un grup de les Corts, i el Llumi Band, i l'11 d'abril en Jimmy Vila, que és, sempre intenten a la nit del dissabte posar un músic que ve de Perpinyà o de tot aquest moviment de rumba catalana que podem trobar a Perpinyà. Aquest any serà en Jimmy Vila i tindrem en Tato i en Pet Reyes. En Tato també, que és un personatge que ha fet molt per la música i per la rumba catalana a Perpinyà, i que també, per exemple, ha fet, ha animat molts tallers de ventilador, aquest moviment que es fa amb la guitarra, i de rumba catalana en general. Trobareu tot el programa d'aquesta setmana de rumba catalana, on hi ha exposicions, taules rodones i concerts, tant que es fan a Perpinyà com a Girona, a la pàgina www.rumbacatalana.eu. De la mateixa manera, per a tots els actes que es faran en diversos espais de la ciutat de Perpinyà en la mar de Sant Jordi, doncs ho trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament de Perpinyà, que ho trobareu tant en català com en francès. Aquestes serien, doncs, les dues activitats que voldríem destacar per aquesta setmana. Esperem que us animeu a venir, i ja ho sabeu, demà a les 6 i mitja, 6:45, a la Casa de la Generalitat, Premi Sant Jordi 2014, tindrem en Joan Carreras per parlar-nos de l'Àguila Negra. Fins la setmana que ve. Adeu.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Joana. Espero que la setmana ve comptar amb la teva interessant intervenció.
Molt bé, i passem de seguida a sentir Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Hola, bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret del Mataranya, aquí a la Franja. Pues volia comentar un llibre que acaba d'eixir i que presentem este dissabte aquí a la llibreria. Un llibre de Cari Ariño, que va néixer aquí a Maella, a la província de Osas, província de Saragossa, però que pertanyeix a la Franja. És una novel·la que parla del Matarranya, que parla de tota una sèrie d'elements que se van juntant quan fas un repàs pel temps. Se diu El batec del temps. Això ho ha publicat Edicions B, i estem parlant d'una novel·la molt potent, de lligams de famílies, i que ens transporta també al territori. Mira, doncs llegiré un trosset de lo que parlo. És un llibre que va així al mes de febrer, o sigui que és un llibre que portem ja un temps venent-lo i venent-lo bé, i que vam lligar en Francesc Miralles, sobretot, que és el seu valedor, ha sigut un dels que realment ha apostat des de sempre per Cari Ariño, i me la portarà cap aquí, ja t'he dit, este dissabte dia 11, a les 12:30, estarem aquí firmant El batec del temps, de Cari Ariño, Dijons B. El batec del temps és un addictiu relat sobre la lluita de tres heroïnes, àvia, filla i neta, que sobreviuen als prejudicis i sotracs de la seva època. A través de les seves pàgines coneixerem de primera mà els petits i grans canvis del segle XX, des de la dictadura de Primo Rivera fins a les portes del mil·lenni actual, que incideixen en el cor i en la vida dels seus entranyables i emotius personatges. Com tots dic, si voleu disfrutar d'un bon llibre, d'una bona novel·la, reserveu-la ja. Si voleu tindre-la firmada, ho podeu fer també, lògicament, pel mig de la meva web, del Serret Llibres, i podeu tindre el llibre firmadet per a la persona o persones que vulgueu, i a més te la puc enviar a casa. Doncs llegiré un trosset també de la Cari Ariño per saber qui és. Cari Ariño va néixer el 1958 a Maella, un poble aragonès, fronterer amb Catalunya i banyat pel riu Matarranya. Abans d'estudiar literatura comparada, es va formar llegint clàssics moderns franceses com Balzac i Flaubert. Actualment compagina la seva feina de funcionari a l'Ajuntament de Barcelona amb la literatura. En El batec del temps s'erigeix com una nova veu que desborda talent i qualitat literària en el panorama de les lletres actual. D'acord? Pues que ho disfruteu i fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, amics, a l'espai Llibres a la carta presentem un llibre de Frederic Mayol. El llibre es diu El lladre de paraules. Està editat per Edicions del Pirata, col·lecció El Pirata Blau número 59, editat a Barcelona l'any 2013. Té 255 pàgines i el preu són 12 euros en format paper. Tirant de llibres no acostuma a fer ressenyes de llibres juvenils, però el tema de l'obra que tractem i el gran treball estilístic i de domini de l'idioma del seu autor ens han dut a portar-lo al programa. I no entrarem ara en el famós lloc comú de determinar si el llibre juvenil pot tenir qualitat o ha de ser més llegidor. En aquest cas ens trobem davant d'una obra de qualitat que pot interessar a joves i a grans. A més, cal que s'escrigui llibres com aquest, perquè són un bon estímul de cara a augmentar la lectura entre el nostre jovent. L'autor fa temps que viu a Salt, i per això molts dels escenaris de la novel·la són presos d'aquesta mateixa localitat. A més, treballa a l'arxiu municipal d'aquest ajuntament, l'Ajuntament de Salt, envoltat de documents antics, amb la qual cosa sempre pot trobar més temes per fer noves històries, o coses secretes, antics misteris, que a vegades estan allà amb aquells papers i que amb ells serveix per, diguem-ne, per crear noves novel·les. Cal dir d'entrada que aquest llibre es pot considerar la segona part del volum L'aniversari robat, publicat el 2006, tot i que es pot llegir com un llibre independent. De fet, estan relacionats aquests dos llibres, El lladre de paraules i L'aniversari robat. Però, de tota manera, es pot llegir com un llibre autònom. El que sorprèn del volum és la temàtica. És el que a mi em va sorprendre, i el títol, no? Hi ha algú que té la voluntat de fer desaparèixer les paraules. I a més ho va aconseguint. No explico com ho fa, perquè llavors ja seria desvetllar massa coses, però és així. El que en principi semblava un fet aïllat es va estrenant per Girona i Salt, sembrant, com podeu suposar, el caos i el desconcert. Règor, el protagonista, coneixedor de qui pot ser el culpable, amb l'ajuda dels seus companys i companyes i d'un agent de la policia, s'hi enfrontarà per mirar d'evitar-ho. Aquesta recerca els portarà a una dimensió desconeguda, des de la qual podran presentar batalla contra l'autor d'aquesta situació, mentre la seva germana petita, la Nep, intenta per tots els mitjans trobar la porta entre els dos universos paral·lels. Al final, el record d'una llegenda atribuïda a Sant Narcís servirà per trobar la manera d'intervenir decisivament a la finalització de la història. No cal dir que és una història fantàstica i amb algun punt d'inversemblança, però ja sabem que quan llegim obres de creació cal tenir present que es presenten fets imaginaris i cal acomodar-se a aquesta convenció. Per tant, no ens podem, diguem-ne, fixar en que això és impossible, això, perquè són llibres fantàstics, i llibres fantàstics sempre hi ha situacions fantàstiques, i si no llegiríem coses de creació. I hem d'entrar en aquest context. Formalment es presenta dividit en 16 capítols, més un parell de notes introductòries i un epíleg final. A l'agraïment final, que ja està després de l'epíleg, ens fa saber que aquesta obra la va escriure amb l'ajut d'una beca de l'autor, parlem aquí del Frederic Mayol, va escriure una beca de l'Associació Basca d'Escriptors, que li va permetre escriure molts capítols instal·lat a la casa de l'escriptor de Passaia. I diu, assegut en un balcó, tranquil, de cara al mar. I això ho dic perquè molts escriptors i escriptors catalans que ens poden escoltar ho tinguin present, que si volen escriure un llibre, doncs si es posen en contacte amb l'Associació Basca d'Escriptors, pot ser que tinguin dret a una beca i puguin escriure amb una tranquil·litat que sense haver de pensar, diguem-ne, on viuré, com ho faré, quin temps tindré. Com que aquest llibre entra en el subgènere de la ciència-ficció i és en format thriller, també, és un llibre que es llegeix ràpid, tot i la llargada, i sense deixar de créixer l'interès per veure com acaba la narració. A més, pot ser un bon regal juvenil de cara al Sant Jordi que s'acosta. Repetim la referència, Frederic Mayol, El lladre de paraules, Edicions del Pirata, col·lecció El Pirata Blau número 59, Barcelona 2013, 255 pàgines, 12 euros en format paper.
La crònica.
Tenim l'Empar Murelló des del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Molt bona vesprada, com esteu? Esteu de mona encara o com?
Mira, no, acabant-nos les engrunes.
Digues.
Això ja ha passat. Doncs res, mira, jo després de dues setmanes retrobar-me amb vosaltres amb un calendari molt interessant, perquè tenim d'una banda les jornades, o sigui, les trobades d'Escola Valenciana, que aquest cap de setmana acudiran a Tarben el 18 d'abril a la Marina Baixa, i a tot un seguit de calendari d'aquest mes d'abril, no? Al Ginet també estaran el 19 d'abril, en fi, ja diré, diguem, perquè van sabeu que Escola Valenciana el que fa és fer un acte promocional de les escoles en valencià, de les tasques en valencià que es fan a l'escola, i ho fa, ho reparteix un poc per diferents pobles del País Valencià. Doncs el 18 i 19 d'abril toca això, Tàrbena, Alginet, Benifairó, però tenim tot el mes d'abril completet per tota la geografia, ja us aniré diguent més cosetes. Això sobre Escola Valenciana. Després podem anar al teatre. Avui no us parlaré de llibres, però us deixo caure de revifada i si alguna cosa. Perquè el teatre, jo ja vaig parlar d'una obra que es deia Ser o no res, sobre textos de William Shakespeare. Això s'ha reposat i estos dies 8, 9 i 10 d'abril estarà al Teatre Micalet i tenen entrades promocionals al 50% estos dies de promoció de Pasqua. Un dels actors protagonistes serà Pep Ricard, que és un actor autòcton nostre, valencià, tots quatre són actors d'ací, però vaig estar promocionant aquests textos de Shakespeare. Jo vaig tindre l'oportunitat de veure-los l'altra vegada i és una meravella, així que per la gent que vulgui aprofitar, veure això, de revifada, els textos de Shakespeare. I una cosa important, sabeu que a proposta del Feliu Ventura o iniciativa del Feliu Ventura i altra gent, doncs aquest any, ves que sí que no, Ovidi té un any de commemoració especial, doncs que fa 20 anys de l'aniversari de la seva mort.
Ai, mira, perdona que t'interrompi. Si no ho recordo malament, crec que Feliu Ventura actua el dia 12 d'abril, pot ser? Aquí a Sant Celoni mateix, precisament... Dins del Barnasants. Pensava que no fos aquí a Sant Celoni, eh?
És a Sant Celoni?
Em sembla haver vist un cartell avui que ho deia. I tu vols parlar d'un homenatge que fa Ovidi Montllor, oi?
Sí, però no el fa ell. Vull dir que a proposta d'ell, moltes iniciatives d'altres organitzacions, ajuntaments, els mateixos sindicats, en fi, organitzacions culturals, casals, etcètera, etcètera, han pres la iniciativa de fer, de retre-li homenatge a l'Ovidi Montllor. Però el COI, que és el lloc on va néixer l'Ovidi, justament ha agafat aquests dies del 8 al 14 d'abril per a programar tota una sèrie de qüestions que passava a contar-vos. En primer lloc, dimecres, 8 d'abril, que es projecta el documental Ovidi per Ovidi, que és un documental que crec que la gent que podeu veure TV3 o el Canal 33, crec que es va projectar el mateix dia de l'aniversari de la mort, el 10 de març. És un documental que recollís testimonis, recitals i sí, una mica d'entrevistes a tota la gent de l'entorn de l'Ovidi. Això serà el dimecres. El dijous dia 9, al mateix Teatre Principal d'Alcoi, es presenta el llibre Ovidi Montllor, un obrer de la paraula, del qual jo també he parlat ja al programa. L'escriptor que ha fet aquest llibre és el Jordi Tormo, i si no m'equivoque, l'editorial de Sembra Llibres, que és una editorial que està fent coses molt interessants. I dissabte 11 d'abril és quan se fa un concert del cantant català Kiko Veneno, que estarà ací, i el 12 d'abril és quan se fa al Teatre Calderó el concert especial Dia Fort, perquè volem Ovidi Montllor Sinfònic a càrrec de la Corporació Musical d'Alcoi i també la Coral de Sant Jordi de Barcelona.
De dues maneres...
Mirarà, diguem-ne, l'acte institucional de cloenda d'aquests dies d'homenatge. I ahir sí que hi haurà el recital del poeta Ovidi, que l'interpretarà l'Eduard Fernández, l'Eduard Iniesta i la Llúcia Vives. I el que tu me deies,
sí,
Jordi...
Sí, ho hem confirmat, serà el dia 12 aquí a Sant Celoni, oi? A la clau.
Pues, jo sé que el Barnasants també està fent-ne un homenatge a Ovidi Montllor, i crec que ha sigut en The Rock qui fa estos dies, el 9 d'abril precisament, a l'ESGAE, allà al Passeig Colom de Barcelona.
També hi haurà un altre homenatge a l'Ovidi Montllor a Sant Esteve de Baltordera. Estan muntat una sèrie d'actes i un d'ells és un homenatge a l'Ovidi Montllor. I a més aquest llibre de Jordi Tormo, que vas d'esmentar, el tinc jo, me l'ha enviat Sempre Llibres, i el comentarem un dia aquests i a veure si podem entrevistar el seu autor.
El Jordi Tormo, doncs...
Una rectificació per això. M'ha semblat sentir que deies que Kiko Veneno era un cantautor català. Crec que no és així, crec que és andalús, eh?
Crec que és andalús, però el teniu adoptat vosaltres.
No? Ah, que viu aquí? Això ja no ho sabia.
Sí, sí.
Però no, vull dir, encantat
no, ell no parla català.
De considerar-lo català si viu aquí, però és que tenia entès que era d'Andalusia i no sabia que vivia aquí, d'acord.
No ho sé, no? Viu, pot ser que no ho sé, eh? Pot ser que me n'he passat jo, no ho sé. Val, però no volia ofendre ni al Quico Veneno
ni a ningú. No, ja. És que el recordo amb un grup que es deia Ketama, no sé si ell hi cantava o hi col·laborava, no?
Sí, exacte.
I d'altres grups anteriors aquests, i sempre d'Andalusia.
Este no era el Quico Veneno, no? Este el que tu dius serà, com li diuen el de Ketama? Ai, a veure si estic ara jo confós.
Els nostres serveis tècnics ens diuen que no, que no era de Ketama.
No era de Ketama, no? El que tu dius de Ketama era tot...
No dic que fos el dirigent, però que havia col·laborat, no era el grup seu, però hi havia col·laborat.
Ah, val. I dic, a veure si ara jo la que estic confosa i no sé.
Quico Veneno va néixer a Figueres? Escolta, doncs tenies raó tu, eh?
Va néixer a Figueres.
Va néixer a Figueres, confirmat.
Que caguen en tot. Escolteu, si teniu l'oportunitat, hi ha una cosa penjada a la pàgina d'Escola Valenciana que es diu El Mural 10, l'Horta és futur, i crec que dura més o menys una hora, i jo crec que paga la pena escoltar-lo. És un programa també de ràdio i crec que per la gent així que estima la terra i, en fi, i totes aquestes qüestions, crec que és interessant escoltar-lo.
Molt bé. Alguna cosa més?
No, està tot perfecte. Us deixo sense llibres perquè València encara està de festa fins a la propera setmana.
Doncs...
no tenim massa coses, ni massa programació, ni massa calendari cultural. Nosaltres divendres que ve encara fem divendres de Sant Vicent.
Clar.
Ai, perdó, divendres, dilluns de Sant Vicent. Clar. Encara tenim festiu i fem dilluns de Sant Vicent. Ja sabeu que Sant Vicent diuen que era el primer parlant valencià que va haver.
Ah.
Això ho sabíeu, això?
Sant Vicent Ferrer.
No ben bé. Vols dir que se'l reivindica per algun motiu en especial?
Vull dir, això és important, l'acte de Sant Vicent Ferrer pel que fa a la llengua. Pel que fa a la política, podríem...
Pel que fa a la llengua, efectivament, se representen els miracles de Sant Vicent, però se representen en valencià, els xiquets posen escenaris pel centre històric, els xiquets representen els miracles aquí de Sant Vicent. Però diuen que Sant Vicent va ser el primer parlant valencià perquè va ser el que va abandonar en les homilies i en els seus escrits les bíblies en llatí i va començar a escriure-les en valencià.
Molt bé.
Ah, d'acord.
Per això.
Doncs vinga.
Una abraçada.
Una abraçada ben forta. Bé, la setmana que ve.
Escoltem atenció per veure quines són les propostes de publicacions i de llibres que me feu vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
A veure.
Una abraçada.
Fins aviat.
La Biblioteca Viva.
Bé, avui a la Biblioteca Viva parlarem de les novetats d'activitats de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni de l'abril d'aquest any. Bé, comencem ja amb moltes coses. Primer, un espectacle familiar, Storytime, dimecres 15 a les 6 de la tarda. Es diu The Gigantic Turnip, a càrrec de Cambridge School. És una sessió adreçada a infants a partir de B4, i les inscripcions s'obren dimecres el dia 8 d'abril, és a dir, demà. Per tant, encara sou a temps de poder assistir. Evidentment, són contes en anglès. Sabors literaris, roda de premsa, dijous 16, a 17:45, 17:30, presentació de la segona edició de la campanya Sabors literaris, amb els restaurants de Sant Celoni, Sant Celoni Cuina, Angolo, Aroma, El Cruce, El Rebost, Els Avers, La Llar i La Parra. És una, diguem-ne, una relació que fan entre gastronomia i literatura. Per tant, doncs, val la pena remarcar-ho. A l'Espai Carretera i Manta, el mateix dijous 16, però a les 7 de la tarda, comentaran el llibre Ratlles sobre la mar, de Carlos del Pozo Manzanares, conduït per Enric Soler i Raspall. Per aquest acte cal inscriure-s'hi. Espectacle familiar el dilluns dia 20, Històries d'un veïnat, a càrrec de Marta Catalán. Sessió adreçada a infants nascuts entre 2011 i 2013. per tant són petits, eh? Les inscripcions seran sobre dimarts 14 d'abril. Tas de llibres. Tas de llibres el faran el dimarts 21 a les 7 de la tarda. Presentació del poemari Fragments d'una pedra, de Santi Borrell, en presència de l'autor. Una altra activitat, tercera revetlla de Sant Jordi, dimecres 22. Allà el celebren un dia abans. La biblioteca s'obrirà fins a les 10 del vespre el dia 22. No 23, eh? 22. A les 18 hores, hora del conte, la barraqueta de la primavera a càrrec d'Helena Codó, per a infants a partir de B4. Les inscripcions són dimarts 14 d'abril. A les 19 hores del mateix dia 22, lliurament dels premis del concurs Històries Mòbils. I a les 20 del mateix dia, conferència audiovisual Viatge a Sanskar, d'Enric Soler i Raspall. Col·labora la llibreria El Guesset. Després, a la Batllòria, contes per adults, dijous, dia 23, a 8:15, va de piropos, a càrrec de Sander Rossi, a Can Bruguera, a la Batllòria. La Batllòria és un barri que està aquí al costat de Sant Celoni, forma part d'aquest municipi. Contes a la Batllòria, divendres 24, a les 17:30, la maleta de Sant Jordi i altres contes, a càrrec de Gisela Llimona, de Sant d'Infants a partir de 4 anys, a la biblioteca de l'Escola Montnegre. Tas de llibres, un nou tas de llibres, serà dimecres 24 a les 7 de la tarda. Presentació de la novel·la Confidències d'una reina, de Teresa Sagrera, amb la presència de l'autora, i per més informació doncs, us heu d'adreçar a la biblioteca. Storytime a la Batllòria, dijous 30, a les 6 de la tarda. El mateix que hem vist abans a Sant Celoni es fa allà, The Giganting Turnip, a càrrec de Cambridge School, adreçat d'infants a partir de P4, a la biblioteca de l'Escola Montnegre. I també tas de llibres, dijous 30, a les 19 hores, presentació del llibre La cuina dels Vallesans, receptes i productes de la terra, a càrrec de Pep Salsetes, que per cert em sembla que un dia va venir a aquest programa, amb la presència de l'autor. I amb això acabem la Biblioteca Viva.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, és hora de parlar de Emile Zola i la seva novel·la La bèstia humana. No és la primera vegada que aquí a Tirant de Llibres parlem d'aquest escriptor francès, nascut el 1840 i mort el 1902. Com sabeu, Emile Zola, un dels més grans novel·listes francesos del XIX i el màxim exponent del corrent literari del naturalisme, ja havia sortit en aquest programa fa potser, no sé si un any i mig, o un parell d'anys a tot estirar, quan vàrem parlar d'una novel·la que feia molt poc també s'havia traduït al català, La Terra, aquella novel·la bastant esgarrifosa, per cert. Doncs bé, com bé sabeu, el naturalisme i especialment les obres d'Emile Zola estan marcades per un concepte, i és el concepte de determinisme. Els personatges que surten en aquestes obres no són lliures per escollir el seu destí, per escollir la seva vida, la vida que volen portar a terme, sinó que estan marcats per allò que en diuen el determinisme social, el determinisme del medi, i el determinisme genètic, el determinisme hereditari, o sigui, el pes de l'herència en les seves vides. I els personatges que acostumen a sortir en aquest tipus de novel·les són personatges que tenen algun tipus, diguem-ne, no diré de demència, potser, o de tara psicològica, però gairebé. I és el cas del protagonista d'aquesta novel·la. Una novel·la, de fet, que forma part d'un cicle, un cicle de novel·les. Concretament, Emile Zola va escriure 20 novel·les que formen el cicle del Rougon Macquart. És una novel·la escrita l'any 1890, i aquest cicle de novel·les del Rougon Macquart, Emile Zola les va escriure entre 1871 i 1893. És la 17a novel·la d'aquestes 20 que formen aquest cicle. A veure, hem dit que els personatges que acostumen a sortir en aquestes novel·les tenen algun tipus de problema psicològic, oi? Que els ve de l'herència, i és el cas d'aquest personatge. Mireu, el protagonista d'aquesta novel·la es diu Jacques Lantier i és un maquinista. És una novel·la de ferrocarrils. Per tots aquells que us agradin els ferrocarrils, doncs aquesta novel·la us agradarà, perquè està ambientada, de fet, bona part de l'acció passa al damunt d'un ferrocarril, entre les ciutats de París i Le Havre. Aleshores, resulta que La novel·la no comença amb el protagonista, eh? El protagonista surt una mica més endavant, però el que passa al principi de la novel·la és important per entendre el que vindrà després. El sotscap de l'estació de tren de Le Havre, es diu Robó, o Robaut s'escriu, descobreix que la seva dona, Severine, va tenir un afer sentimental, amb un antic protector, amb Gran Morin. Es veu que aquesta noia, Severine, era òrfana, òrfana de pare des de la infantesa, i va ser apadrinada per Gran Morin, president de la companyia de ferrocarrils. Resulta que aquest mateix Gran Morin va ser qui li va facilitar la feina, el que seria el futur marit d'aquesta noia. Li va facilitar a Robó aconseguir aquesta feina, i doncs aquest noi, el sotscap de l'estació de l'Havre, s'assabenta d'aquesta relació entre la seva dona i aquest Gran Morin i decideix matar-lo, decideix matar aquest personatge. Llavors, el lloc que és escollit per portar a terme aquest assassinat és un cotxe de primera classe del tren que fa el trajecte nocturn entre París i l'Havre. I qui mata aquest personatge són marit i muller, Robó i Severine. El degollen, i mentre el tren va en marxa el llença al dalt a baix. El llença al dalt a baix del tren, i el tren queda, i el cadàver queda allà estès a les vies. No us estic dient res que no digui la contracoberta del llibre, a la part del darrere del llibre, això ho expliquen. Clar, què passa? Que hi ha algú des de baix, no des del tren, sinó que s'ho està mirant des de... una persona que estava mirant com passava el tren i va veure aquesta escena. Li va semblar veure un assassinat, encara que el tren passava molt de pressa. I qui és aquesta persona que ha vist aquest assassinat? El protagonista. No, el maquinista d'un altre tren, que fa, de fet, fa la mateixa línia. Fa un tren express entre París i la ciutat de Le Havre. Sí? El que passa que la seva màquina, el seu ferrocarril, estava avariat i aquell dia li havien donat festa. I llavors, estava mirant com passaven els trens i va veure aquest assassinat que es produïa precisament en un d'aquests vagons del tren. Aleshores, aquest és el protagonista, aquest maquinista que ha presenciat aquest assassinat. El cas és que hi ha una investigació, clar, ningú sap què ha passat, i el maquinista s'adona de qui pot ser els veritables responsables d'aquest assassinat. Sí? Jo he dit que aquests personatges tenen algun tipus de tara psicològica, de problema psicològic. Doncs aquest Jacques Lantier, aquest maquinista, té un problema, i el problema que té és que el desig físic d'una dona s'acompanya d'una irresistible necessitat de matar aquesta dona. Té ganes de les dues coses, té ganes de mantenir sexe amb aquestes dones joves.
Això el maquinista,
sí. Llavors, Lantier, aquest maquinista, aviat es veurà atrapat per la seva vinculació amb el Robó, amb aquest matrimoni. Com que coincideixen més d'una vegada a la sala de declaracions del jutjat, doncs sembla que comencen a estar en contacte, i llavors doncs bé, es produeix una mena de triangle, en el sentit que es convertirà en l'amant d'aquesta noia, en l'amant de Severine.
Però la mata.
Això és el que hauràs d'esbrinar si llegeixes la novel·la. Això no t'ho puc explicar. Mireu, aquesta novel·la és presentada com si fos també una mena de thriller. No és només l'explicació d'aquestes monstruositats, que n'hi ha moltes, eh? Hi ha suïcidis, hi ha un assassinat, vaja, és que no us ho puc explicar perquè és monstruós. Apareixen uns cavalls, uns pobres cavalls que no tenen cap culpa de res, un tren que descarrilarà, un descarrilament fet expressament a tota velocitat que va aquest tren. En fi, bé, el cas és que us he dit que és com una mena de thriller, perquè hi ha totes aquestes morts, però si us agraden aquestes novel·les o aquestes pel·lícules en què hi ha una investigació judicial per saber si finalment el culpable serà castigat, si se sabrà la veritat o no se sabrà la veritat, doncs bé, aquesta és una novel·la que us pot interessar. Per cert, sabeu una cosa? Aquest maquinista, que com que sap que li passa això, com que sap que té aquesta obsessió per matar les dones, que té ganes d'estimar també, doncs es manté allunyat de les dones, precisament per no caure en la tentació de matar-les, sí? I resulta que està enamorat de la seva màquina, de la seva locomotora, Lison, a la qual anomena Lola, aquesta màquina de ferrocarril. En fi, no us explico què més passa, però és una novel·la de 325 pàgines
que dona molt de si. Aleshores, aquesta novel·la l'haguéssim pogut posar també a l'apartat de literatura i cinema, perquè de fet se n'han fet diverses adaptacions. A mi, concretament, jo estic assabentat que se n'han fet 3 d'adaptacions. Una adaptació dirigida per Jean Renoir, l'any 1938, La bèstia humana, amb aquest mateix títol, el mateix de la novel·la. Per cert, Jean Renoir, amb aquesta novel·la, no era pas la primera vegada que adaptava una novel·la de Zola. Jean Renoir havia adaptat també Nana, una altra novel·la d'Emile Zola. Concretament la va adaptar als anys 20. Aleshores, la segona adaptació és una adaptació de l'any 1954 i que va ser dirigida per Fritz Lang. I el títol no va ser el mateix que el títol de la novel·la de Zola, sinó que va portar com a títol Human Desire, o sigui, Desitjos Humans. Llavors hi ha una tercera versió d'un director argentí, Daniel Tinayre, de l'any 1957, que porta com a títol també La bèstia humana. Per cert, aquesta traducció, hem dit que aquesta novel·la no havia estat traduïda en català fins ara, a finals del 2014, va ser presentada a la Filmoteca de Catalunya a principis de l'any 2015. Fa 4 mesos, millor dit. Varen fer la presentació d'aquesta traducció. Per cert, la traducció és de Josep Maria Muñoz Lloret. I no diríeu mai quina pel·lícula varen passar a la Filmoteca de Catalunya quan varen presentar aquesta traducció. La de l'any 38, la de del Jean Renoir. Que, per cert, l'edició que tenim, l'edició que per cert està editat per Edicions de l'Avens, a la portada de la coberta del llibre hi apareix precisament un fotograma d'aquesta versió. Un fotograma on apareix un dels actors principals. Penso que es diu... Sí, Jean Gabin. Jean Gabin és l'actor protagonista. Per cert, a la versió del 54 de Fritz Lang, el protagonista és Glenn Ford. O sigui que fixeu-vos que no és una ni dues les adaptacions, se n'han fet unes quantes. És una novel·la relativament important. Bé, doncs ja ho sabeu, si us interessen les novel·les esgarrifoses, però ben fetes, novel·les en densitat, i que us interessa allò, estar fins al final de la novel·la per saber exactament què és el que passa i si al final els culpables seran o no castigats, aquesta és una novel·la que no us podeu perdre. Emile Zola, La bèstia humana, en traducció de Josep Maria Muñoz Lloret, editada per l'Avens, traducció recent, traducció del 2014, novembre de 2014. El subtítol de la novel·la és... Bé, el títol de la novel·la és La bèstia humana, forma part d'aquest cicle, El Rogón Macquart, història natural i social d'una família durant el Segon Imperi, 325 pàgines i un preu de 21 euros. I també havíem de parlar en aquest apartat de literatura universal de la mort d'un escriptor. Això va passar fa poc, va passar el 26 de març que va morir. Va morir un escriptor suec, un psicòleg, escriptor, poeta i traductor suec, que havia estat autor d'una poesia que ha tingut molta influència. L'any 2011 va ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura, per tant probablement aquí al Tirant de Llibres ja n'hauríem parlat, perquè normalment dels Premis Nobel de Literatura no acostumem a parlar. I a banda de la importància que pot tenir doncs, com a poeta, com a escriptor de tot tipus, hi ha també la qüestió de la música. Va tocar el piano durant tota la seva vida, i després de quedar hemiplègic va aprendre d'una manera autodidacta per ell mateix a tocar el piano només amb la mà esquerra. Bé, pel que fa a les obres, n'ha escrit moltíssimes. Des de l'any 1950 fins a 54 fins l'any 2011 hi ha un munt d'obres que tenim aquí anotades. Per tant, doncs bé, creiem que com a mínim havíem de desmentar breument doncs, la mort d'aquest poeta.
Bé, i se'ns ha tirat el temps a sobre. Un altre dia potser ja ens dedicarem a l'informatiu. Ara, en tot cas, el que podem dir és la frase. La frase, en aquest moment, és una frase d'un gran pensador. Ho dic perquè era un home d'acció, però també de reflexió. Muhammad Ali, que era el nom que va adoptar Cassius Clay quan es va convertir a l'islam, i diu: l'home que veu el món als 60 anys igual que el veia als 20 ha perdut 40 anys de la seva vida. És a dir, l'experiència és un grau. Doncs molt bé, acabem el programa amb aquesta frase. Us desitgem a totes i a tots molt bona setmana i esperem retrobar-vos en aquestes zones la setmana vinent.
I esperem que la setmana que ve doncs, ens sentiu com ho he fet fins ara. Hi haurà novetats, diem, hi haurà novetats, no diem quines, però així ens podeu sentir i us explicarem quines són les novetats que hi haurà la setmana que ve.
Bona setmana.
han fet el programa...
Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Ponset Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Ponset Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!